Centenars de persones omplen els carrers de Balears en suport al poble palestí. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Des de les 5 de l'hora baixa hi ha manifestacions a les Balears. A Formentera s'han congregat més d'un centenar de persones i a Ciutadella, a la plaça de les Palmeres, prop de 300. La més multitudinària, però, té lloc a Palma en aquests moments a la plaça d'Espanya.
No és una opció quedar-se callat mentre centenars de persones moden cada dia. És molt important tomar una acció, perquè el silenci no és una opció.
Bé, el primer, recolzar en el poble palestí, que està patint a pesar de la suposada pau firmada per l'imperialisme yanqui.
Que s'han d'entrencar absolutament tots els negocis que tenim en Israel.
Tot d'una, connectam en directe amb totes les illes, també amb Eivissa, on la manifestació ha de començar a aquesta hora. Unes concentracions que culminen un dia de vaga general de 24 hores que ha tingut un seguiment baix a les Balears. Segons l'Estell, l'ensenyament públic és on més treballadors han secundat la vaga, un 10%, tot i que, segons la conselleria, ho rebaixa al 10%. Tot això quan dos palestins han mort en atacs d'Israel a Gaza, malgrat l'alto el foc firmat fa dos dies. Mentrestant, Israel denuncia que un dels quatre cadàvers entregats per Hamas no correspon a un hostatge. Les concentracions en suport de Palestina ocupen part de l'actualitat d'aquest dimecres, marcat també per la vaga indefinida dels treballadors de dependència. Margalida Vidal.
El primer dia d'aturada ha tingut un seguiment de més del 85%. Reclamen l'equiparació salarial amb els treballadors del sector que estan contractats per altres administracions que en alguns casos cobren entre 200 i 600 euros mensuals més.
El govern demana a Brussel·les conèixer les actuacions que du a terme Frontex a les Balears.
Segons la presidenta del govern, la Comissió Europea estaria disposada a desplegar de manera immediata l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes si l'executiu central ho sol·licita. Així ho ha explicat Marga Proens, després de reunir-se a Brussel·les amb el comissari europeu de migració, Magnus Brunner.
La veritat que ha estat una reunió productiva i una reunió de la qual sortim satisfets, perquè hem pogut exposar amb dades objectives quina és la situació i el drama de la immigració irregular a les Illes Balears.
Segons la delegació del govern a les Illes, Frontex fa feina des de febrer amb més incidència a la zona marítima que compren la ruta migratòria entre les Balears i Algèria.
Les Balears tindran un 1,5% manco de places aèries aquest hivern que un any enrere.
És la previsió oferida per l'Associació de Línies Aèries ALA, que contrasta amb el conjunt de l'Estat, on l'activitat pujarà un 4,7%, una diferència que l'entitat atribueix en part al retard en el pagament del descompte de resident a les aerolínies.
L'exministre de Transports José Luis Ábalos continuarà en llibertat.
El jutge del Tribunal Suprem considera, com la Fiscalia, que no hi ha indicis suficients per enviar-lo a presó preventiva. No hi veu risc de fuita ni de destrucció de proves. L'ex número 3 del PSOE ha comparegut per quarta vegada davant el Tribunal Suprem pel cas Coldo i s'ha acollit el dret a no declarar.
I en els esports, el davanter del Mallorca, Vedran Muriqi, ja s'entrena amb la resta dels seus companys, Miqui Tous.
El Pirata ja ha tornat de jugar en la selecció de Kosovo i avui ha fet sessió de recuperació a Son Bibiloni. Durant la jornada de demà s'espera l'arribada del colombià Johan Mojica i el tècnic Iago Berrassat està pendent de l'evolució de les recuperacions d'Omar Mascarell i Takuma Sano per saber si finalment poden entrar a la convocatòria per jugar dissabte contra el Sevilla.
Les pitiuses han entrat ja en fase de recuperació després de decretar-se al final de l'emergència i retirar-se els efectius de la unitat militar d'emergència. Tot això després de les plogudes de les darreres setmanes. De fet, l'AEMET en aquests moments ja no té cap avís actiu per meteorologia adversa. Sabien quina és la previsió del temps. Marc Aldentei, bon vespre.
Bon vespre. De moment ja hem entrat a una situació de més tranquil·litat, però és tranquil·litat relativa, perquè encara queda aire fred i això fa que tornin a créixer els núvols durant les hores centrals del dia. Avui ja ha passat, avui ja vespre, encara tenien ruixat fins fa una hora i mitja, dues, a punts del ponent de Mallorca. I per demà tornarem a tenir aquesta mateixa situació. El dematí esperam bastant de tranquil·litat, més que la que han tingut avui. En general, xerrarem d'un dematí amb el cel estirat arreu de les illes, i al migdia creixement de núvols, i creixeran sobretot a punts del centre oest de Mallorca i també d'Eivissa. En aquests redals hi tornarà a haver ruixats locals, insistim en aquest fet, i seran entre febles i moderats. Per tant, precipitacions ja típiques del mes d'octubre, que ruixats de migdia. Després el cel tornarà a quedar estirat i quan passa hores d'ara la jornada acabarà amb el cel blau. Tot això amb termòmetres que no canvien. Valors màxims que quedaran entorn dels 23-24 cap a Menorca, nord de Mallorca, i entre els 25-26 cap en el sud de l'arxipèlag, amb vent que bufarà de component est, vent de llevant fluix, per tant, a la man de parlar d'una situació marítima tranquil·la, si aquest vera que a primera hora encara hi haurà redals de maró, fins i tot fort de maró cap en el nord de Menorca, però insistim amb aquesta tranquil·litat per aquestes pròximes jornades.
Gràcies, Marc. I en Cultura avui vos explicam el gran anunci del dia. Amaia Montero torna a l'Oreja de Van Gogh de 8 anys després d'abandonar la formació que la va fer saltar a la fama. Era un rumor, però avui s'ha fet oficial el retorn de la cantant, que coincideix en la sortida de Pablo Benegas, un dels fundadors. Així arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Toni Cardell, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7:06. Milers de persones omplen avui els carrers d'algunes províncies espanyoles, també a les Balears hi ha concentracions en suport al poble palestí després d'haver entrat fa 2 dies l'alto el foc a la Franja de Gaza. Unes manifestacions que es produeixen arreu de l'arxipèlag coincidint en una jornada de vaga general i aturades parcials. Una vaga de 24 hores que ha tingut un seguiment baix. L'Estei calcula que un 10% dels treballadors del servei públic han secundat l'aturada. On més s'ha notat, diu el sindicat, és a l'ensenyament públic, mentre que el seguiment a sanitat i altres sectors ha estat, diu, gairebé nul. La Conselleria d'Educació rebaixa aquesta xifra i diu que el seguiment dels docents ha estat d'un 5,2%. Sapiguem en aquesta hora quin seguiment tenen les concentracions que en aquests moments tenen lloc, per exemple, a Palma. La manifestació ha començat a la plaça d'Espanya a les 6 i mitja de l'hora baixa i en aquest moment es troba al carrer de Sant Miquel. Allà hi ha Toni Sastre. Toni, bon vespre. Quantes persones s'han concentrat?
Bon vespre. Dos centenars de persones es manifesten a aquesta hora pels carrers més cèntrics de ciutats. Ara, com bé dèieu, som al carrer de Sant Miquel, molts d'ells onegen la bandera de Palestina i duen també mocadors palestins pel coll, coneguts com a cufies. El lema d'aquesta concentració és "Per una Palestina lliure, aturem-ho tot". Hem de dir que en aquesta manifestació hi participa també l'activista de la flotilla, Reia Rigó, que va arribar dilluns a Mallorca després de 10 dies retinguda a una presó israeliana. De fet, a l'inici d'aquesta concentració, juntament amb la regidora de Podem a Cort, Lucía Muñoz, han encès una bengala per donar el sus, com dèiem, en aquesta manifestació en el marc d'aquesta vaga general. Els convocants d'aquesta concentració consideren urgent una redistribució de la despesa pública que prioritzi la inversió en serveis públics i no en armament militar destinat a conflictes que afecten a persones indefenses. Escoltam a Joan Vicenç, del sindicat CGT.
Tota aquesta inversió, aquest increment, aquest rearmament, se farà a costa dels pressupostos de caire social, de serveis públics, en sanitat, en educació, en pensions i tot això.
Hem pogut parlar amb algun dels assistents que expliquen que tot i l'alto el foc i la lliberació dels hostatges, jornades com la d'avui serveixen per mantenir la pressió social i política contra Israel.
Tot i que hi hagi acord de pau, no hi poden confiar, perquè també hi ha tractats internacionals que diuen que Palestina hauria de tenir un estat propi i encara segueix sota ocupació israeliana.
Aquest alto el foc i aquest acord de pau és en els termes d'Estats Units i d'Israel, no tenen en compte el poble palestí per començar.
Si no hi ha una pressió internacional, Israel no té per què seguir fent passes, ha demostrat que s'ha saltat Salto el foc, ja sigui amb tanta gent aquests dies. És un estat que està declarat assassinar tot un poble i nosaltres estem en contra d'això i, per tant, seguirem pressionant fins que Palestina sigui absolutament lliure.
D'aquí a pocs minuts, a les 7:15, està previst que comenci una altra manifestació ben a prop d'aquí, a la plaça de l'Olivar, convocada pels sindicats majoritaris UGT i Comissions Obreres.
Gràcies, Toni, en directe des de Palma. Així transcorre en aquests moments aquesta manifestació i a Ciutadella. La manifestació ha començat a les 6 a la plaça de les Palmeres. Allà hi ha Carles Marquès. Carles, bon vespre. Ha acabat ja aquesta concentració?
Bon vespre. La concentració encara no ha acabat. Ara els manifestants es troben a la plaça de la Catedral, on s'està llegint un manifest després de recórrer tots els carrers de Ciutadella des de la plaça de Ses Palmeres i fer fins i tot una acció simbòlica davant un establiment de menjar ràpid a la plaça d'Esbor. Com dèiem, amb crits de Gaza no està sola i Israel assassina, Europa patrocina. Unes 300 persones, deuen ser possiblement més de 300 ja en aquests moments, han marxat, com dèiem, pels carrers de Ciutadella en una manifestació de suport al poble palestí, la mobilització convocada per la CGT i entitats solidàries en Palestina com la Taula Menorca Palestina o el Comitè de Solidaritat Menorca Palestina ha volgut denunciar el que consideren un genocidi i deslegitimar també la suposada firma de pau que qualifiquen en tot cas d'una treva i segurament d'un engany, han dit, dels governs dels Estats Units i d'Israel. Els manifestants també, com dèiem, han fet aquesta acció simbòlica de protesta en una jornada que coincideix amb una vaga general de seguiment mínim a Menorca amb una incidència pràcticament nul·la d'aquesta vaga convocada en suport al poble palestí tant en el sector educatiu com en el sector sanitari, com també en el transport públic, on s'han fet també aturades parcials de 10 a 12 del migdia i de 5 a 7 del capvespre. Els manifestants diuen que no es tracta d'una guerra, que es tracta d'un genocidi i, com dèiem, aquest acord de pau el veuen com una treva i com una trampa en els millors casos.
Perquè aquest acord de pau no deixa de ser una altra mentida de l'estat d'Israel, de l'estat sionista. Avui mateix han matat 7 persones a Palestina, més totes les qui mos arribaran en les properes hores. El foc, salto al foc, no és veritat. Segueix havent-hi foc obert i perquè la gent se segueix morint de fam.
Para nosotros es muy importante este día de lucha y más importante aún es llamar a la opinión pública para que siga manteniendo la tensión de protesta y que Gaza no vuelva a ser una cárcel al aire libre, la más grande del mundo.
Han sentit Aurora Brullet, la primera que parlava de la taula Menorca-Palestina, i Luis Camarero, membre de CGT Menorca. La manifestació, com dèiem, encara hores d'ara està viva aquí a la plaça de la Catedral de Ciutadella.
Gràcies, Carles. Això a Menorca, allà on encara té lloc aquesta manifestació, també dèiem a Palma, a Menorca. Ha començat fa poc a les 7 de l'hora baixa a Vara de Rei a Eivissa. Allà hi ha Dani Manau. Dani, bon vespre.
Bon vespre. En aquests moments es troben concentrades unes 200 persones. Va creixent per minuts el nombre d'assistents, tot i que podem dir que és menor en relació a altres convocatòries similars, com recordem la del 26 de setembre es va fer una en suport a la flotilla, en la qual varen comptar més de 400 persones. Encara s'ha aviat i aquesta concentració per ara discorre de manera pacífica, sobretot amb missatges de suport al poble palestí, es demana la llibertat i sobretot remarcant que l'alto el foc actual es queda curt, que no és suficient i que s'ha de garantir moltes altres coses també pel poble palestí.
Gràcies, Dani. Això a Eivissa, mentre més d'un centenar de manifestants s'han concentrat avui a baixa a Sant Ferran, també en suport al poble palestí.
Els manifestants han reclamat la llibertat del poble palestí i han criticat l'acord de pau que no ha comptat amb la signatura ni de Palestina ni tampoc d'Israel. Des de Sant Ferran han fet un recorregut fins a la plaça de la Constitució de Sant Francesc amb pancartes i proclames per reclamar la llibertat del poble palestí i al final de les hostilitats a Gaza.
No es algo que sirva de motiu per desactivar les convocatòries, perquè és un acord que no ha firmat ni Israel ni cap palestí. I és un acord que clarament no va a anar molt lluny.
No nos fiamos de Donald Trump y de su plan y de su plan de paz, en que tiene una visión desde solo un lado, ¿no? Queremos una Palestina libre.
Yo creo que no tenemos que hacernos los tontos, seguir ayudando al pueblo palestino y seguir repitiendo que lo que ha sucedido ha sido un genocidio y una vergüenza para toda la humanidad.
Avui migdia també diversos estudiants a la universitat han entrat a l'edifici del rectorat. A la protesta hi han participat un centenar d'estudiants convocat pel Sindicat d'Estudiants i Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Han ocupat uns 15 minuts l'edifici del rectorat i han cridat lemes com Israel assassina, Jaume Carot, prou complicitat. És Lluc Ballester, és el portaveu del Front d'Estudiants.
Cap bastant de casos de professors que fins ahir amenaçaven els seus estudiants en posar sancions, ja siguin penalitzacions a la nota o faltes d'assistència en aquells estudiants que no venien. No poden deixar que la nostra universitat, aquell lloc on nosaltres estudiem, s'utilitzi per patrocinar un genocidi.
Unes protestes que han estat convocades arreu de l'Estat. A Barcelona n'hi ha una de multitudinària en marxa que ha registrat alguns incidents.
Alguns manifestants han cremat contenidors i han vandalitzat el local d'una cadena de menjar ràpid a la qual acusen de ser còmplice del genocidi.
Tot això quan a Gaza reprèn l'entrada d'ajuda humanitària. Israel ha reobert avui el pas de Rafah a Egipte i ha permès l'entrada de 600 camions amb aliments, medicaments i material de primera necessitat. En paral·lel, Hamas ha retornat els cossos de 4 hostatges més, però Israel denuncia que un dels cadàvers no correspon a cap segrestat.
Precisament el pas de Rafah estava tancat des de dimarts per la lentitud en el retorn dels cossos. Amb les restes mortals entregades per Hamas a Israel, la milícia islàmica encara ha de lliurar 21 cadàvers dels 28 que es va comprometre a retornar.
Un dia més es torna a posar així de manifest la fragilitat de l'alt el foc. Dos palestins més han mort avui per atacs d'Israel. Parlàvem d'aquestes concentracions en suport del poble palestí, però quan són les 7 i 16 minuts seguim parlant de més concentracions. Una cinquantena de socorristes s'han concentrat avui a hora baixa a la plaça d'Espanya de Palma, coincidint amb aquesta concentració en defensa en el poble palestí. En aquest cas, els socorristes ho han fet per reclamar millorar les seves condicions salarials i laborals. També volen que s'actualitzi la llei que regula aquesta feina, que data del 2005.
Demanen que s'elimini la figura del socorrista reactiu, que permet que els quiosques a peu de platja operin amb només un operari o cambrer que tingui el títol de socorrista, tot i que no tenen obligació legal d'actuar. És Cristian Meloni, de la Unió de Socorristes de Balears.
Su única responsabilidad legal a la hora de ejercer su situación de socorrista reactivo es llamar al 112. Mi hijo se puede estar ahogando enfrente del chiringuito, que el socorrista reactivo no tiene la obligatoriedad de meterse a sacarlo, ni tampoco de accionar en un RCP.
Els treballadors tenen previst mobilitzar-se cada dimecres hora baixa a la plaça d'Espanya, els divendres a les 8 del matí davant del Consolat i els dissabtes a la platja de Can Pere Antoni de Pal.
I avui ha començat la vaga indefinida de la plantilla de la Fundació per a la Dependència. Uns 850 treballadors de centres i residències de Mallorca i Eivissa ho ha fet amb un seguiment del 85%. Reclama millores en les condicions laborals i l'equiparació dels salaris amb els que estan contractats directament per l'administració, que asseguren que cobren entre 200 i 600 euros mensuals més.
En aquest primer dia, a més, s'han fet dues concentracions. Un centenar de manifestants s'han reunit davant la seu de la Conselleria de Benestar Social de Palma, també que reclamen que l'elevada rotació genera una major càrrega de feina, el mateix problema que destaca Jaume Verdagí, delegat del CESIF, al Comitè Intercentres d'Eivissa. A l'illa, els serveis mínims han estat del 100% i el Comitè d'Empresa es queixa que per això la concentració només ha plegat una vintena de persones.
Podem estar al voltant del 20% de temporalitat. Clar, tot això el que genera és que la gent entra i surt. Les baixes no es cobreixen, les vacances no es cobreixen i, clar, hi ha una manca de compromís per part de la conselleria, per part de gerència, en establir un plus que ens doni una estabilitat a totes les plantilles.
La vaga arriba després d'un darrer intent d'acostar posicions. Aquest mateix dilluns, Marina Martínez, presidenta del Comitè d'Intercentres de la Fundació per la Dependència, assegura que les negociacions no estan trencades.
El contacte no s'ha romput, però no podem sostenir més aquesta situació. Seguim en diàleg, però mos aturam d'imbasta.
La consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, reconeix l'esforç que han fet aquests treballadors per adaptar-se a un nou model d'atenció centrat en la persona. Diu que el govern fa feina per trobar un encaix jurídic a les millores del col·lectiu.
Estamos trabajando en diferentes vías para poder encontrar esa fórmula que nos permita dar una solución y intentar pues que esta huelga dure lo menos posible, porque la verdad es que lamentamos muchísimo que hayamos tenido que llegar a esta situación.
Els treballadors es tornaran a reunir amb la conselleria a final de mes.
Tens WhatsApp i d'ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai. Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx, días 18 y 19 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar, con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ayuntamiento de Andratx, colabora Ports IB y Club de Vela del Port d'Andratx.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La presidenta del govern, Marga Proens, torna a les Balears de la reunió que ha tingut a Brussel·les amb el comissari europeu d'Interior i Migració, Magnus Bruner. Diu satisfeta, qualifica aquesta reunió de productiva. Proens, acompanyada pels presidents dels Consells Insulars, assegura que té total sintonia amb el nou rumb de la política migratòria de la Comissió Europea, però recorda que qui ha d'activar Frontex, aquesta política migratòria, és el govern central. Maria Antònia Serra és a Brussel·les, ha seguit aquesta reunió. Maria Antònia, bon vespre. Com ha anat la trobada?
Bon vespre, doncs, satisfacció entre la delegació balear que s'ha desplaçat fins a Brussel·les per reunir-se amb el comissari europeu de migració. Segons la presidenta Marga Proens, la Comissió Europea estaria disposada a desplegar Frontex en la ruta entre Algèria i Balears de manera immediata, sempre i quan el govern central ho sol·liciti.
Estarien totalment disposats a activar Frontex a la ruta de les illes a Balears. Però era una cosa que ja sabíem i avui hem constatat, qui ha de fer aquesta petició per l'activació de Frontex és el govern d'Espanya. I qui en aquests moments no ha fet la petició d'activar Frontex per la ruta argelina en les Illes Balears és el govern d'Espanya.
Magnus Bruner ha informat que allà on actua Frontex el flux migratori, ha dit, disminueix de manera considerable. El comissari europeu també ha destacat que Balears s'ha convertit en una porta d'entrada de la migració irregular a la Unió Europea i que per això les solucions s'han d'abordar de manera conjunta.
Des de delegació del govern a les Balears recorden que l'Agència Europea de Guàrdia de Fronteres ja treballen a l'arxipèlag des del mes de febrer per evitar l'arribada irregular de migrants des del nord d'Àfrica. Segons la delegació del govern, la funció de Frontex és col·laborar amb la Guàrdia Civil en la detecció de barques i enfortir la capacitat de vigilància i salvament. I més qüestions en política, perquè la derogació de la Llei de Memòria Democràtica tornarà dimarts que ve al Parlament. El ple tornarà a debatre la presa en consideració de la derogació a proposta de Vox de la llei.
La qüestió torna al ple de la Cambra Autonòmica mesos després que el PP tombés el primer intent dels seus socis d'investidura a canvi del suport de l'esquerra al decret de zones inundables i el de correcció d'errors. L'esquerra, en conjunt, ha criticat aquest extrem i ha acusat el PP i el govern de faltar la seva paraula, propiciant ara l'inici de la tramitació. Són Josep Castells, de Més per Menorca, Lluís Apesteguia, de Més per Mallorca i Iago Negueruela, del PSIP.
És molt infantil que el Partit Popular pretengui, convèncer-nos, que havent votat en contra aquell dia ja ha complert el seu pacte i que ara pot tornar a fer el contrari del que va prometre allà.
La presidenta se va comprometre amb les esquerres a no derogar la Llei de Memòria Democràtica a canvi de que li ajudàssim a revertir els errors que el Partit Popular havia comès en una votació. Si ara voten que sí, estan faltant a la seva paraula.
Esperemos que el Partit Popular reflexione, escuche a las entidades de memoria y le diga que no a Vox en esta materia porque creemos que es importante.
El PP té clar que complirà el pacte amb Vox de pressupostos i, per tant, votarà a favor de la presa en consideració de la iniciativa que suposarà la derogació de la Llei de Memòria Democràtica. Vox no ho posa en dubte. No ho posa en dubte, volien dir. Són Sebastià Sagreras i Manuela Canyades.
Hi va haver fa un any un acord
d'una votació per una votació, la votació per la rectificació dels errors a canvi de la votació per la llei de memòria. I aquell acord va sorgir efecte en el seu moment i a la negociació no s'havien previst futuribles.
Estava en el primer acuerdo con el Partido Popular, en el segundo, en el tercero, ya no sé por qué acuerdo vamos, pero bueno, si estamos en el cuarto, pues está en el cuarto y simplemente nosotros vamos presentando para hacer cumplimiento de estos acuerdos que hemos hecho con el Partido Popular.
D'altra banda, tots els grups parlamentaris han rebutjat el fet que el govern central no hagi atorgat la gran creu de Carles III a l'expresident Francesc Antich i que, en canvi, sí que ho hagi fet amb els altres expresidents autonòmics socialistes que han mort enguany, Guillermo Fernández Vara i Javier Lambán.
Els portaveus dels partits han estat d'acord a qualificar l'actuació de la Moncloa de manca de respecte, d'injustícia i de gest lleig. Iago Negueruela, portaveu del grup socialista, reclama una rectificació.
El Partit Socialista està decebut en aquesta situació. S'ha de posar remei i, per tant, instam al govern a que lo solucione, perquè per nosaltres el president Antich va fer moltíssimes coses importants en aquestes illes.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
5 minuts per arribar a les 7 i mitja, les companyies aèries programaran un 1,5% manco de seients aquest hivern a les Balears en comparació a l'any passat. Són xifres oferides per l'Associació de Línies Aèries ALA que contrasten amb les del conjunt de l'Estat, on l'activitat pujarà un 4,7%. L'entitat ho atribueix en part al retard en el pagament del descompte de residents a les aerolínies.
El president d'ALA, Javier Gándara, ha afirmat que aquest estiu passat s'ha batut un nou rècord històric en gairebé 1,3 milions de vols comercials a tot l'estat. Això és un 3% més que la temporada alta anterior. No obstant això, diu que el creixement s'alenteix respecte d'anys anteriors. En el cas de les Balears, l'activitat a partir del pròxim novembre experimentarà una davallada.
Otras regiones, pues como Baleares, por ejemplo, que disminuyen. Entonces, ahora mismo programamos un 1,5% menos de asientos que los operados en la temporada de invierno anterior. Y otras como Galicia, que tienen un descenso pues muy significativo del 17%.
Gándara explica aquesta davallada a les Balears perquè l'arxipèlag havia registrat creixements molt forts i ara s'ha estabilitzat. Un altre dels motius, afegeix, és l'impacte negatiu que tenen els retards en el pagament del descompte per als residents de les illes. Segons el president d'ALA, al mes d'agost la quantia pendent de cobrar pujava als 700 milions d'euros i ha lamentat que el crèdit extraordinari de 309 milions d'euros és un pagat.
Companyies aèries, por supuesto que estamos completamente comprometidas con la conectividad con los territorios extrapeninsulares, ¿no? Y pensamos que el esquema, ¿no?, de descuento de residentes pues contribuye a ello, pero avisamos que si sigue la situación y sigue un poco esos retrasos tan significativos en los impagos, pues esto puede acabar afectando a la conectividad.
Gándara també ha demanat al ministre de Consum, Pablo Agustín Duy, que no s'enroqui en el fet de mantenir les sancions contra algunes aerolínies per cobrar l'equipatge de cabina. Tanmateix, la Comissió Europea ha assegurat que aquesta mesura és legal i ajustada al dret comunitari.
I l'IPC puja el 3,3% a les Balears al setembre respecte del mateix mes de l'any anterior, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. La taxa interanual torna a incrementar-se el nou mes de l'any i des del gener la pujada de la inflació ja arriba al 2,4%.
El que més s'encareix a les illes és l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, els restaurants i els hotels, que ho fan més d'un 6%. Pel que fa a la cistella de la compra, aliments i begudes al mes de setembre han sortit un 2,5% més cars que fa un any. On més s'ha notat ha estat en la carn d'ovella, el cafè, el cacau i les infusions, que s'han encarit un 16,5%. Els ous registren una de les majors pujades dels darrers 4 anys i són un 15,5% més cars que fa un any. L'altra cara de la moneda és l'oli, que registra 10 mesos de baixada. Durant el mes passat ha estat un 32% més barat, un descens del preu que es nota a les butxaques dels consumidors.
Ha baixat ara de moment, sí, ha baixat bastant.
L'aceite ha bajado un poquito, pero todavía sigue bastante caro.
Todavía ahora más caro se puede comprar.
Per contra, la roba i el calçat són l'únic grup que registra una baixada, que és de 3 dècimes.
I el nombre de desnonaments s'ha incrementat prop d'un 4% a les Balears al segon trimestre en comparació al mateix període de l'any passat. Entre els mesos d'abril i juny se'n varen dur a terme 245 a tot l'arxipèlag.
La majoria, un 83%, varen ser per impagament del lloguer. Són dades del Tribunal Superior de Justícia de les Illes que indiquen que també han crescut, en aquest cas un 50%, els concursos de creditors. L'arxipèlag ha estat la quarta comunitat amb més concursos per cada 100.000 habitants, només per darrere de Múrcia, Catalunya i les Illes Canàries. Sobretot varen augmentar els concursos de creditors d'empresaris, que es varen multiplicar per 6.
I un darrer apunt, perquè la jove de 15 anys que va ser trobada morta dimarts a la matinada en un pis de Palma va morir per una reacció adversa a tòxics, segons l'anàlisi preliminar duit a terme al cos a l'adolescent.
Els investigadors han descartat la mort violenta de la jove, encara que estan pendents de l'informe definitiu de l'Institut de Medicina Legal sobre els resultats de l'autòpsia.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Més d'un miler de persones omplen els carrers de Balears en diverses manifestacions en suport al poble palestí. A Ciutadella s'han concentrat prop de 300 persones a la plaça de les Palmeres. A Vara de Rei, a Eivissa, té lloc en aquests moments la manifestació i a Formentera, a primera hora de l'hora baixa, a les 5, s'han congregat més d'un centenar de persones. La concentració més multitudinària, però, té lloc a Palma. Ha començat a la plaça d'Espanya i en aquests moments recorre els carrers més cèntrics de la ciutat amb més de mig miler de persones anant fins allà. Allà hi ha Toni Sastre. Toni, bon vespre.
Bon vespre. Això és, milers de persones es manifesten en aquests moments pels carrers de ciutats. Ara són just de vora del Parlament i criden consignes com resistir és assistir i des del riu fins a la mà, Palestina, llibertat. També, just de vora aquest edifici del Parlament, fa uns minuts han desplegat una bandera palestina gegant i l'han onejada. Una concentració en la que hi participen les activistes mallorquines de la Global Summit Flotilla, Reyes Rigo, i la regidora de Podem Acord, Lucía Muñoz. Muñoz ha assegurat que serà la classe treballadora la que aturi el genocidi i ha convidat a la ciutadania a continuar mobilitzant-se.
Hemos demostrado, ¿no?, que en las últimas semanas la presión popular funciona y que puede hacer cambiar las cosas y que puede obligar a los gobiernos a hacer lo que no quieren hacer.
Ben aviat arribarem al punt final d'aquesta manifestació a les escales de la Seu.
Tot i que hi hagi acord de pau, no hi poden confiar, perquè també hi ha tractats internacionals que diuen que Palestina hauria de tenir un estat propi i en cas que és sota ocupació israeliana.
Aquesta alto el foc i aquesta acord de pau és en els termes d'Estats Units i d'Israel, no tenen en compte el poble palestí per començar.
Unes concentracions que coincideixen en la vaga general de 24 hores que ha tingut un seguiment baix a les Balears. Segons l'Estei, l'ensenyament públic és on més treballadors han secundat la vaga, un 10%, tot i que la conselleria ho rebaixa al 5%. Unes concentracions en suport a Palestina ocupen avui l'actualitat, com també la vaga indefinida dels treballadors de dependència.
El primer dia d'aturada ha tingut un seguiment de més del 85%. Reclamen l'equiparació salarial amb els treballadors del sector que estan contractats directament per l'administració, que en alguns casos cobren entre 200 i 600 euros mensuals més. Segons el delegat del CECIF al Comitè Intercentres d'Eivissa, Jaume Verdagí, l'elevada rotació genera una major càrrega de feina.
Podem estar al voltant del 20% de temporalitat. Clar, tot això el que genera és que la gent entra i surt. Les baixes no es cobreixen, les vacances no es cobreixen i, clar, hi ha una manca de compromís per part de la conselleria, per part de gerència, en establir un plus que ens doni una estabilitat a totes les plantilles.
El govern demana a Brussel·les conèixer les actuacions que du a terme Frontex a les Balears.
Segons la presidenta de l'executiu, la Comissió Europea estaria disposada a desplegar de manera immediata l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes si l'executiu central ho sol·licita. Així ho ha explicat Marga Proens després de reunir-se a Brussel·les amb el comissari europeu de Migració, Magnus Brunner.
La veritat que ha estat una reunió productiva i una reunió de la qual sortim satisfets, perquè hem pogut exposar amb dades objectives quina és la situació i el drama de la immigració irregular a les Illes Balears.
Segons la delegació del govern a les Illes, Frontex fa feina des de febrer amb més incidència a la zona marítima que compren la ruta migratòria entre les Balears i Algèria.
I a la següent mitja hora de l'informatiu us explicarem que l'exministre de Transport José Luis Ábalos continuarà en llibertat. El jutge del Suprem considera que no hi ha indicis suficients per enviar-lo a presó preventiva. Passen 4 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports. Miqui Tous.
I Miqui, començant parlant del davanter del Mallorca, Vedran Muriqi, que ja s'entrena amb la resta dels seus companys.
Sí, el pirata ja ha tornat a jugar amb la selecció de Kosovo i avui ha fet entrenament de recuperació a Son Bibiloni. Durant la jornada de demà s'espera l'arribada del colombià Johan Mujica. I el tècnic, Iago Berrassate, està pendent també de l'evolució de les recuperacions d'Omar Mascarell i Taku Masano per saber si finalment poden entrar a la convocatòria per jugar dissabte contra el Sevilla. I precisament hem analitzat aquest partit entre el Sevilla i el Mallorca amb Pep Lluís Martí, un dels homes que més i millor coneix tant el Mallorca com el Sevilla. El comentarista d'aquesta casa ha explicat com ha d'afrontar el partit l'equip de Rassate per poder treure'n un resultat positiu.
Mallorca dona la responsabilitat en el Sevilla, que cau quan ha de dos quarts del partit o el du pitjor, i després tenir la capacitat de sortir, de tenir la capacitat de transició, de tenir velocitat i de poder fer mal en les transicions i en el contracop.
Pep Lluís Martí també ha fet referència a la temporada que està fent el Sevilla.
Crec que sobretot els orígens de la intensitat, de la agressivitat, de la competitivitat, i això a la afició li agrada molt i li enganxa, no? I això és el que ha provocat aquest partit del Barça enganxar. Perquè fins en aquell moment és veure que la gent no estava preocupada perquè veia que l'equip donava la talla, però el Sevilla dintre seva no només havia fet més que un punt i havia fet 9 fora dels seus estadis.
I a Sevilla encara recorden el darrer partit disputat fa 10 dies, la victòria per 4-1 contra el Barça, el Sánchez-Pizjuán. El jugador del conjunt andalús, Ogumé, diu que volen continuar fent bons partits i sumant més victòries.
Ha solo sido una victòria. Nosotros queremos seguir en este camino, trabajando duro, entrenando duro, y esperando que van a llegar mucha más victoria como la de hace 10 días.
I també a primera divisió, la notícia és la renovació de Frenkie de Jong. El jugador ha ampliat el seu contracte amb el Barça fins l'any 2029. El migcampista de 28 anys, que va arribar a Can Barça l'any 2019 procedent de l'Ajax, tindrà una nova clàusula de rescisió de 500 milions d'euros. L'escoltam.
Niño, sempre he soñado jugar en el Barça. Ahora que estoy viviendo el sueño de que he tenido siempre desde que he sido un niño. Y quiero seguir el sueño por muchos años más y con ganas de ganar títulos.
I a la primera federació, a Eivissa, continua la preocupació per la situació de l'AUDE. La sessió d'avui ha comptat de nou amb la presència del president Amadeo Salvo i el director esportiu Javi Lara, que habitualment no hi són dos dies seguits. A més, Lara ha protagonitzat una petita discussió abans de l'entrenament. Informa Dylan Marí.
Avui matí, durant la sessió a l'estadi, s'ha pogut veure una discussió entre el director esportiu Javi Lara i alguns atletes amb qui comparteixen la pista d'entrenament. El club es troba en un moment en què els resultats no arriben i la imatge d'avui reflecteix el clima de tensió que es viu dins de la direcció esportiva. Paco Gémez ha intervingut per calmar els ànims i continuar amb la sessió, com si volgués, una vegada més, posar ordre dins i fora del camp. En l'àmbit esportiu, la sessió d'avui ha estat marcadament física, amb les absències destacades de Tamir Gleiser i Alex Gallar. En canvi, la nota positiva l'ha deixat Fran Castillo, que ja treballa amb el grup i sembla cada cop més a prop del seu debut oficial aquesta temporada, una incorporació que podria donar aire fresc al mig del camp i reforçar les opcions d'un equip que necessita reaccionar.
I també en futbol, avui s'ha presentat una nova edició de la East Mallorca Gills Cup. La competició es disputarà a partir de demà i fins diumenge a les localitats de Calamilló, Son Servera, Cat de Pere i Sant Llorenç i reunirà més de 1.100 jugadores. En total hi participen 57 equips repartits en categories a la vi, infantil i cadet. Destaquen clubs de renom internacional com el Barça o també el Madrid i quatre equips de les Illes, el Mallorca, la Salle, el Sant Francesc i la selecció de l'equip de Catacoll. Escoltam, el director del torneig és Tobal Tudurí.
Quan el 2018 van començar que érem 10 equipets, molt bé, hem dit que serien prop de 60, amb més de 1.100 fietes jugant de futbol, ningú s'ho hauria cregut. I la nostra ambició encara és més, volem arribar a 100 equipos, quasi volem doblar el que tenies 2.000 fietes jugant. La veritat és que estem molt contents amb això.
I en voleibol, l'entrenador de la Barca Menorca, Abel Llorenç, compleix 20 anys. El club menorquí, Llorenç, va actuar les primeres 6 temporades com a segon entrenador. Després d'aquest temps, es va convertir en el màxim responsable tècnic del club de Ciutadella. Moltes etapes i diferents objectius. El sentim.
He viscut èpoques de molt més ajustos i de objectius totalment diferents en aquest, de permanència, de tenir una banqueta íntegrament a la casa també, de treball molt en joves, ara que com que hem retornat en el millor nivell.
Abel Llorenç mai s'ha plantejat retirar-se del món professional, cosa que altres entrenadors sí que ho han fet.
Però jo, sobretot, una de les coses que m'ha fixat és com abandonar la pràctica de l'esport als entrenadors més veterans, i vaig pensar que no era l'ideal i que jo ho tenia de fer d'alguna manera, perquè les persones que havien ajudat s'anaven com un poc castigades del món de l'esport professional.
La Barca de Menorca va debutar aquesta setmana amb victòria i dissabte a les 7 rebrà la visita del Cajasol Andalusia en partit corresponent a la segona jornada de la Lliga regular.
Gràcies, Miqui. De 9 minuts per arribar a les 8.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca. El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Les pitiuses han entrat ja en fase de recuperació després de decretar-se al final de l'emergència i retirar-se tots els efectius de la unitat militar d'emergències desplaçats fins a l'illa. La ciutat d'Eivissa ha tornat a exigir celeritat al govern de l'Estat perquè es declari la ciutat zona greument afectada per una emergència. Elena Gregori.
Emergències pren aquesta decisió després de comprovar que no hi ha cap infraestructura d'Eivissa en perill. A més, la previsió meteorològica ha permès desactivar l'avís groc, encara que sí que es manté a Menorca i a Mallorca. D'aquesta manera, el pla Inumbal passa a la seva fase de recuperació i això permet decretar el retorn a la normalitat a les pitius. Es Pablo Garriz és el director d'emergències.
Formalmente desactivamos la fase de emergencia del plan de inundaciones y pasamos a la fase de recuperación. Es el mismo patrón de desescalada que ya planteábamos en el anterior episodio, por tanto, mantenemos ahora mismo los operativos de soporte y de recuperación que ahora mismo están trabajando en zona, teniendo en cuenta que quedan ya muy pocos incidentes.
Avui mateix s'han retirat els efectius de la unitat militar d'emergències. Ara queden 18 incidents oberts. Durant aquests 4 dies del pas de la tempesta Lis s'han atès 192 incidents a Eivissa, la majoria relacionats amb inundacions d'edificis i establiments. La ciutat d'Eivissa ha tornat a demanar celeritat al govern de l'Estat perquè declari l'emergència i puguin arribar ajudes econòmiques.
I a Menorca, diverses casetes de vorera de Ciutadella es troben en estat de degradació. Alguns casos són les que hi ha a les platges d'Estancats o d'Esbot, al Gallerens, però també la de Cala Rialla, als platjals de Son Xoriguer. Algunes veus demanen que se'ls doni un ús, per exemple, per a socorristes abans que acabin caient. Blai Barber.
El Gallerens de Ciutadella, la platja d'Estancats, té una caseta de vorera que es troba en estat d'abandonament. Un símbol del passat, però ara ple de teules rompudes i vigues a punt de caure amb apuntalaments improvisats. Els socorristes creuen que s'hauria de reformar i que la podrien emprar ells per refugiar-se o curar els que ho necessiten. Escoltam Ariel da Silva, que és socorrista del Gallerens.
Estas son las condiciones que tenemos de trabajo, en el cual no tenemos un puesto ni un bravo, sería, tampoco una torre. Y nos refugiamos en esta casa que, como se puede ver, no está en condiciones óptimas para nosotros.
La torre de vigilància se la van d'un temporal i des de llavors ningú n'hi ha posat cap. Algunes veus demanen valorar més les casetes de vorera de Ciutadella per evitar que acabin caient o les acabin esbocant, trobar-lis un ús perquè, si no, desapareixeran, com ja ha passat a Ses Fontanelles. Escoltam a Beb Atlès, que és editor del setmanari El Iris.
Han format part de la història recent de Ciutadella, o bé com a casetes d'esbarjo, bé com a casetes de guardar estris de pesca, fins i tot algunes hi guardaven barques, i altres, com les que hi havia Fontanelles, que algunes d'elles servien com a refugi de pescadors des del temporal de nord, que no podien tornar.
La de la platja d'Esbot també està en situació similar. Aquest dimecres l'Ajuntament té una reunió per abordar el tema. S'han iniciat alguns tràmits per recuperar la de la platja d'Estancats.
I ha acabat ja el servei d'informadors turístics a les platges Verges de Menorca.
Aquest dimecres ha estat el darrer dia del servei i per primera vegada en setmanes no ha estat necessari tancar l'aparcament per plena ocupació. Totes les platges han estat obertes durant tot el dia. Amb el final d'aquest servei també s'acaben les línies especials d'autobús cap a les platges Verges, excepte la de Macarella, que ja va finalitzar dissabte passat i s'aixeca el control d'accés fins a aquests indrets. Els informadors han estat els encarregats d'ordenar els vehicles, controlar la capacitat i informar els visitants durant tota la temporada.
I l'any que ve el programa Festes Segures arribarà a Eivissa després de 3 proves pilot que s'han realitzat aquest estiu a Menorca i Mallorca. La festa de Cap d'Any de Vila serà la primera a la qual s'aplicarà aquest programa a la Pitiusa Major.
El programa Festes Segures també preveu el recull de dades de cada festa per així anar adaptant campanyes específiques a cada celebració. Rafael Coves és el seu coordinador.
Per les seves dimensions, pues, encaixa perfectament amb aquest programa i hem decidit que sí que podíem començar per aquí. I després, ja la següent és Sant Antoni, que és una de les festivitats que també el municipi de Sant Antoni celebra, i segueixen aquí amb festes, pues, seguiríem com a segona festa aquesta. I anirem implantant tira-tira durant l'any 26 a la resta de municipis d'aquí, de les Pitiuses.
És una iniciativa de l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears que pretén formar de manera homogènia tots els efectius de la policia local per després coordinar-los d'una manera més efectiva.
El centre d'atenció intermèdia Cana Majora ja funciona a ple rendiment. És l'únic d'aquest tipus a les Balears. S'ha posat en marxa la segona planta i ha permès doblar així el nombre de llits. També s'ha incorporat 21 professionals més a aquesta unitat. Ivonne Aranyó.
Cana Majora ha incorporat 14 nous llits i suma així un total de 29 habitacions individuals. També es completa la plantilla amb 56 professionals, 21 d'ells de nova contractació. La consellera de Sanitat, Manuela García, ha visitat avui les noves instal·lacions.
Apertura completa de Cana Majora, un hospital de media i larga estància que per primera vez tenemos en toda la comunidad balear.
Aquí atenen pacients amb malalties cròniques complexes i avançades i persones que han patit ictus. D'aquesta manera es valora el tractament geriàtric davant l'atenció al pacient envellit, tot oferint una atenció integral.
Es una unidad donde veis que hay un aumento importante de lo que es la actividad en cuanto a rehabilitación. Hay logopeda, hay terapeuta ocupacional, hay fisioterapeuta. Es decir, están pendientes de un fin único y es tratar al paciente en su globalidad para que vuelva a incorporarse a su comunidad.
Cana Majora es va inaugurar fa 11 mesos. Des de llavors s'han atès 90 pacients amb una estada mitjana de 33 dies. En aquests moments hi ha ingressats 14 pacients, fet que suposa una ocupació del 48%.
7:48 minuts. L'exministre de Transports José Luis Ábalos continuarà en llibertat. El jutge Leopoldo Puente considera que no hi ha indicis suficients per enviar-lo a presó preventiva, que no hi ha risc de fuita ni destrucció de proves. Ábalos ha comparegut avui per quarta vegada davant el Tribunal Suprem pel cas Koldo.
El magistrat manté les mesures cautelars que Ábalos ja tenia actives, la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i l'obligació de compareixer cada 15 dies als jutjats. La visita de l'exministre de Transports ha durat uns 40 minuts. Les acusacions havien demanat el seu ingrés a la presó i la Fiscalia Anticorrupció no, ja que considera que les circumstàncies no han canviat.
I avui al Senat, a la comissió d'investigació del cas, ha acudit Carmen Pano, l'empresària que va dir davant el Tribunal Suprem que havia lliurat a la seu del PSOE 90.000 euros, s'ha acollit el seu dret a no declarar.
Pano ha assegurat que ratifica en les dues declaracions que ja va fer en seu judicial i ha justificat la seva decisió per no interferir en la seva defensa, ja que està imputada en el cas Hidrocarburs.
Això ha estat al Senat i al Congrés dels Diputats. Hi ha hagut un nou cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, marcat pel cas Koldo i el dret a l'avortament. El líder del PP ha tornat a atacar el president del govern central pels presumptes casos de corrupció.
Feijóo denuncia que mentre el cercle de Sánchez fa caixa i s'enriqueix, el govern apuja els impostos als autònoms.
Con usted han prosperado Ábalos, Santos Cerdán, Koldo, su familia. Y su reacción no es disculparse, como haría cualquier presidente decente, sino otra subida de impuestos a 3 millones de españoles. En la España de Pedro Sánchez, si trabajas, pagas. Si robas, cobras. Y si le aplauden, prosperan.
Sánchez ha defensat que presideix un dels governs més decents d'Europa i ha presumit de la bona evolució de l'economia espanyola. També ha retret a Feijóo el seu silenci en temes com l'avortament, la crisi del cribratge de càncer de mama a Andalusia i les mentides del cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso davant el jutge.
Hemos visto a la señora Ayuso decir, ante un derecho que se garantiza a las mujeres que se vayan a abortar fuera de la Comunidad de Madrid, ¿y usted qué ha hecho? ¿Y qué ha dicho? Nada. Absolutamente nada. Hemos escuchado al presidente de la Junta de Andalucía decir que los médicos de Andalucía no han informado sobre los cribados a las mujeres que tenían esos cribados para no alarmarlas y crearlas ansiedad. ¿Y usted qué ha dicho? Nada.
9 minuts per arribar a les 8. Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Brussel·les dona suport a Espanya davant les noves amenaces aranzelàries del president dels Estats Units, Donald Trump, que ha dit que augmentarà els impostos a Espanya si no eleva la despesa militar. El portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill,
we will respond appropriately as we always do.
Diu que respondran de manera adequada davant qualsevol mesura presa contra un o diversos estats membres.
També el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha defensat que tots els països de l'Aliança estan d'acord i que Espanya està completament compromesa. Ho ha dit en una reunió dels ministres de defensa de l'OTAN, a la qual ha assistit la ministra espanyola, Margarita Robles, que assegura que Espanya ha fet un esforç en defensa.
Las palabras de Trump no se pueden sacar de contexto, que a veces hay algún cierto interés en sacarla de contexto, porque lo verdaderamente importante que todo el mundo sabe es que España tiene un compromiso firme con la Alianza Atlántica, que es un aliado responsable, que es un aliado serio.
També ha respost a les paraules de Trump de nit la vicepresidenta segona de l'executiu central, Yolanda Díaz, que ha enviat aquest missatge.
Le voy a dar una mala noticia al señor Trump. Y es que la balanza comercial de España con Estados Unidos es deficitaria. Esto quiere decir algo tan sencillo como que si él practica estas políticas va a perjudicar directamente a los norteamericanos y a las norteamericanas.
I Ernesto Álvarez Miranda és el nou primer ministre del govern de transició del Perú. L'actual president del país, José Gerí, l'ha designat després de la destitució de Dina Boluarte per part del Congrés.
Álvarez, de 64 anys i advocat de professió, era fins ara el degà de dret d'una universitat privada a Lima i president del Tribunal Constitucional del país. El primer ministre romandrà en el càrrec 9 mesos fins a les eleccions generals de l'any que ve.
7 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
One more kiss, dear. One more
Avui hem sabut la mort d'un gran de Hollywood. No era un actor, no era un director, tampoc un compositor, i potser per això el seu nom, Drew Struzan, no ens era familiar, però era el darrer gran il·lustrador de Hollywood, creador de més de 150 pòsters de pel·lícules icòniques dels darrers anys 50. Sandra Martínez.
Segur que escoltant aquesta música vos ve al cap alguna imatge d'Indiana Jones. I el mateix passa amb aquestes notes i Retorn al futur. I és impossible no pensar en ET gràcies a aquesta meravella de John Williams. En fi, segur que vos han vingut al cap imatges, però segur que també vos venen al cap els pòsters d'aquestes pel·lícules, i tots els van fer el mateix creador, Drew Struzan. Avui hem sabut que ha mort als 78 anys. Sí, el pòster de Star Wars també és seu, com la majoria de les imatges de pel·lícules mítiques del darrer mig segle, entre les quals les grans històries de Steven Spielberg i de George Lucas, que van veure en el seu estil hiperrealista i oníric una de les seves grans armes de promoció. Els seus cartells eren més que una imatge, sintetitzaven tot el film i era una pura narrativa visual. Sí, també Blade Runner. En fi, de petit volia ser pintor, però nascut a una família humil va haver de dedicar-se a la il·lustració comercial. I per això, abans del cinema, va haver de posar imatge a la música, il·lustrar discos dels Beach Boy, de Black Sabbath i també d'Alice Cooper. De fet, la portada d'aquest Welcome to my Nightmare, Benvinguts al meu malson, es considera una de les millors de la història del rock. Però tornem al cinema. Sí, el pòster de Harry Potter també és seu. Des del 1975 i fins al 2019, amb la trilogia de Com entrenar a tu, Dragon, el millor cinema passà pels seus pinzells. Extremadament tímid, es confessava superat quan el seu treball, fet en solitud, el seu estudi, en complet silenci, passava la porta i arribava a centenars de milions de persones. I may be sitting in my studio all alone in the quiet, doing my thing, and it all coming out of my spirit and my heart and my understanding. But after I send it out the door, it travels the world. It's seen by literally billions of people. Sí, els Goonies també, ja ho havíem dit, i Hellboy, i Hook, i també Torrente. En fi, ningú dibuixava com ell, ha dit Steven Spielberg. Guillermo del Toro ha lamentat la pèrdua d'un amic, un home genial, un geni comunicador i un artista suprem, però volem acabar amb el que ha dit el seu germà en una publicació d'Instagram. Deia, crec que és important que sapigueu quantes vegades em va dir com de feliç el feia saber com n'era d'apreciat el seu art.
I a un hotel, sobretot si és de luxe, els treballadors han de fer una bona feina i han de ser discrets, gairebé invisibles. Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart. Ara un documental en la col·laboració d'IV3 dona veu a les històries d'aquells que formaren part de la plantilla de l'emblemàtic Hotel Formentor. S'estrena avui a Pollença i s'emetrà divendres vespre a IV3 Televisió.
Núria Abad, una de les directores, explica com el material gràfic, sonor i audiovisual, recollit en arxius i també provinent dels mateixos treballadors, oferirà una visió única de l'establiment. A més, tenen l'ajuda de la nova tecnologia.
De recopilació hem afegit un punt nou, que és utilitzar la intel·ligència artificial per donar moviment a les fotografies antigues, així aportant-los una nova dimensió emocional.
Són històries personals que donaran un nou punt de vista de la història d'aquest hotel referencial per moltes coses.
El documental repassa alguns dels moments més importants que ha viscut l'hotel al llarg de la seva història, com pugui ser la cimera de caps d'estat de la Unió Europea, celebrada el 95, o els fòrums Formentor, o totes aquestes trobades literàries tan conegudes. També repassa l'estada de figures del món cultural fins a grans noms de la política i la societat internacional.
La vida a Formentor s'estrena a aquesta hora a la sala d'actes del Port de Pollença i dissabte a 21:45 es podrà veure per IB3 Televisió.
I era un rumor, però avui s'ha confirmat oficialment. Amaia Montero torna a l'Oreja de Van Gogh de 8 anys després. Un retorn que es produeix quan fa tot just un any que la vocalista durant 17 anys, Leire Martínez, va anunciar que deixava la banda en contra de la seva voluntat.
Leire Martínez va deixar la mítica banda per decisió de la resta de la formació. Des d'aleshores es va posar en marxa el rumor de la tornada de Amaia Montero, que s'acaba de confirmar avui, i al mateix temps que s'anuncia que el seu guitarrista, Pablo Venegas, es retira una temporada.
Amb aquesta notícia del retorn d'Amaia Montero a l'Oreja de Van Gogh de 8 anys després, arribam a les 8. Són les 8, moment de resumir els temes més destacats d'aquest dimecres 15 d'octubre, en què milers de persones omplen els carrers de Balears en diverses manifestacions en suport al poble palestí. Maria Eugènia Quegles.
La més multitudinària és la de Palma. Ha començat a la plaça d'Espanya i ha recorregut diferents carrers, els més cèntrics de ciutat, amb milers de persones. Entre els assistents, Lucía Muñoz, la regidora de Cort i membre de la flotilla assaltada per Israel quan intentaven dur ajuda humanitària a Gaza.
Hemos demostrado, ¿no?, que en las últimas semanas la presión popular funciona y que puede hacer cambiar las cosas y que puede obligar a los gobiernos a hacer lo que no quieren hacer.
Tant a Ciutadella com a Eivissa s'han concentrat més de 300 persones a cada illa. A Formentera, més d'un centenar. Molts no es creuen l'acord de pau.
Yo creo que no tenemos que hacernos los tontos, seguir ayudando al pueblo palestino y seguir repitiendo que lo que ha sucedido ha sido un genocidio y una vergüenza para toda la humanidad.
És un acord que no ha firmat ni Israel ni cap palestí.
Aquest acord de pau no deixa de ser una altra mentida de l'estat d'Israel, de l'estat sionista. Avui mateix han matat 7 persones a Palestina, més totes les que ens arribaran en les properes hores.
Unes concentracions que coincideixen en la vaga general de 24 hores que ha tingut un seguiment baix a les Balears.
Segons l'ESTE i Ensenyament Públic, és on més treballadors han secundat en la vaga, un 10%, tot i que la conselleria ho rebaixa el 5%.
Tot això quan dos palestins han mort en atacs d'Israel a Gaza, malgrat l'alto el foc que va entrar en vigor fa dos dies, i quan Israel denuncia que un dels 4 cadàvers entregats per Hamas no correspon a un hostatge. Unes concentracions en suport de Palestina que ocupa en bona part de l'actualitat aquest dimecres, marcat també per la vaga indefinida dels treballadors de dependència.
El primer dia d'aturada ha tingut un seguiment de més del 85%. Reclamen l'equiparació salarial amb els treballadors del sector que estan contractats per altres administracions, que en algun cas cobren entre 200 i 600 euros mensuals més. Segons el delegat del CESIF, el Comitè Intercentres d'Eivissa, Jaume Bardagí, l'elevada rotació genera una major càrrega de feina.
Podem estar al voltant del 20% de temporalitat. Clar, tot això el que genera és que la gent entra i surt. Les baixes no es cobreixen, les vacances no es cobreixen, i clar, hi ha una manca de compromís per part de la conselleria, per part de gerència, en establir un plus que ens doni una estabilitat a totes les plantilles.
I el govern demana a Brussel·les conèixer les actuacions que du a terme Frontex a les Balears.
Segons la presidenta del govern, la Comissió Europea estaria disposada a desplegar de manera immediata l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes, si l'executiu central, però, ho sol·licita. Així ho explica Marga Proens després de reunir-se a Brussel·les amb el comissari europeu de Migració, Magnus Brunner.
La veritat que ha estat una reunió productiva i una reunió de la qual sortim satisfets, perquè hem pogut exposar amb dades objectives quina és la situació i el drama de l'immigració irregular a les Illes Balears?
Segons delegació del govern a les Illes, Frontex treballa des de febrer amb més incidència a la zona marítima que compren la ruta migratòria entre Balears i Algèria.
I les Balears tindran un 1,5% manco de places aèries aquest hivern respecte a un any enrere.
És la previsió oferida per l'Associació de Línies Aèries ALA, que contrasta amb el conjunt de l'Estat, on l'activitat pujarà un 4,7%. Una diferència que l'entitat atribueix en part